Per aquells que es pensaven que el món estava ple ja de cuina de l'Orient i de, en fi, i de cuina de menjar cru, etc, etc, també ens arriben coses de l'altre costat. Així com venen d'Orient, també venen d'Occident, de l'altre costat. I des de Llatinoamèrica, un dels plats diríem que més s'ha popularitzat en els darrers anys, que és el ceviche. Marta, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Home, perquè no tot sigui menjar japonès, eh?
Clar. Jo, bueno, seguim menjant peix cru en aquest cas, però sí, com dius tu, ve d'Occident, ve de l'altra banda del món i totalment diferent els sabors.
Peix cru o no tan cru?
Depèn, perquè jo vaig fer una miqueta de recerca en aquest tema i m'interessava això del ceviche, com bé has dit, ve alta i ve baixa.
Sí? Jo, apareix de les dues maneres,
sí,
eh?
Sí, faig l'aportació que amb dues estan bé.
Siguin bé baixa o siguin,
sí,
bé alta?
Amb dues són correctes.
Doncs vinga.
I vaig estar investigant una miqueta sobre això i, de fet, antigament, quan es començava a fer aquest plat, les àvies que el preparaven, sobretot, el deixaven tota la nit macerant amb aquest suc de llimona, que és el que cou el peix.
Peix.
Per tant, no era peix cru. Què passa? Que si el deixem tota la nit macerant, el dia següent mengem peix que no te gusta peix, que te gusta llimona, bàsicament. Per tant, ara el que fan sobretot molts xefs reconeguts i els que estan més especialitzats en aquest món del ceviche, el serveixen juntament amb el suc, amb la llet de tigre, que és el que li posarem per maridar-lo, el serveixen i el menges. Per tant, aquesta cara de la llet de tigre, no?
Segueix.
Doncs el serveixen o bé... En tan bon punt li posen la llet de tigre, que és el que porta el suc de la llima, el serveixen, per
sí.
Tant, tu trobes els trossets de peix, que són petitons, per fora tenen com aquella aparença com més blanquinós, que està cuit, i l'interior no està cuit. Per tant, és important que sigui un peix que prèviament hem congelat sempre.
Mm-hmm.
I hi ha qui ho fa així, o hi ha qui directament a la taula et posen el bol amb el ceviche i et posen la gerra.
D'acord.
I tu li poses per sobre el suc.
En qualsevol cas, estem parlant de peix marinat.
Sí,
allò que en diem aquí un marinat,
sí,
seria una versió d'un marinat.
És un peix marinat, sobretot amb cítrics, que és el que li dona aquest gust tan especial, no? Que tu quan proves el ceviche dius, tinc clar que estic menjant.
D'acord, no has dit una cosa menor abans d'aquesta qüestió de la llet de tigre, el peix congelat.
Sí, sempre és molt important. Això que avui en dia ens parlen dels anisakis i aquestes coses, ja per llei en qualsevol restaurant és obligació congelar-los i ja recomanen que sigui un mínim, si ho fem a casa, que els congeladors són menys potents,
sí,
un mínim de 48 hores congelat, perquè així ens assegurem que no passa res.
Uh-huh.
En el cas, evidentment, que fem un peix cru.
Està clar. Ho podem fer en qualsevol tipus de peix, un ceviche?
No ho recomano, perquè hi ha, per exemple, el bacallà, no ens quedaria igual perquè a l'hora de tallar el bacallà no és de la mateixa manera. El bacallà normalment té com unes escames.
És veritat.
Que es va com laminant.
Uh-huh. I que en surten trossos més grans.
Sí, llavors no quedaria de la mateixa manera.
És a dir, podem fer bacallà marinat, però no podem fer un ceviche de bacallà.
Exacte.
Perquè és una altra manera de treballar el peix. Eh?
El bacallà, per exemple, a mi em ve el cap bacallà sec o bacallà
sí, sí,
salat.
Sí.
Precisament per això, perquè perd l'aigua i llavors queda com...
Queda comprès,
no?
Sí, sí.
Queda comprès i aleshores, després, quan fem una esqueixada o això, doncs l'hem d'esmicular nosaltres perquè queda com molt apretat.
Per tant, per fer un ceviche...
Ceviche, jo he vist ceviche de dorada, ceviche de lobina de llobarro,
sí,
ceviche de peix blanc, sobretot, que si... No farem, per exemple, tampoc un ceviche de tonyina, perquè potser ens passaria alguna cosa semblant amb el bacallà.
D'acord.
I
què és la llet de tigre?
Val. La llet de tigre, que ningú s'espanti, la llet de tigre la farem a casa. La llet de tigre és el suc que marinarà aquest peix, però té aquest nom tan curiós de llet de tigre.
Sentiu llet sense tenir res a veure,
no té res a veure
ni amb les vaques, ni amb les cabres, ni amb les ovelles.
Res, no hi ha làctics aquí. Li posarem en un bol, exprimem unes 6 o 8 llimes. Podria ser llimona perfectament, però la llima té aquest sabor també una miqueta com més amarg, per dir-ho d'alguna manera.
És més àcida la llima que la llimona?
No, jo diria que és més àcida la llimona
que la llima.
La llima és més amarga. I aleshores hi posarem, podria ser llimona sense problemes, però...
Com si volem fer meitat i meitat.
Correcte, però si volem fer el tradicional,
cal?
Doncs li posarem
llimes.
El que passa és que a Llatinoamèrica sí que hi ha molts països... Bueno, gairebé tots els països, a les llimes els diuen llimones.
D'acord. I si no, com la copla.
Les llimones són verdes.
I si no, com la copla, la lima i el limon. Doncs això. Però en qualsevol cas, la recepta clàssica és amb llima, eh?
Sí, amb llima. I aleshores posem el suc d'aquestes llimes en un bol hi posem un tros de gingebre fresc, d'aquest que té aquesta forma tan estranya, doncs tallem un trosset aproximadament 2 o 3 dits d'amplada, el pelem i el posem amb el suc de la llima.
Faig parèntesi aquí. El gingebre com es conserva? Perquè n'has parlat en més d'una ocasió, però aquest gingebre d'aquesta forma tan estranya que podem trobar a qualsevol botiga...
Si no el tenim obert.
Si no el tenim obert...
Tal com el comprem, a la nevera ens aguanta perfectament uns 2 mesos sense problema.
D'acord, si no l'hem... Tal com el comprem, eh?
Sí.
Un cop el tallem?
Un cop el tallem, jo el que faig és embolico la branca que he tallat, el tros que ens queda, com si diguéssim, en contacte, que encara està sencer, amb una mica de film transparent, i també la nevera, però aproximadament una setmana o així. Veurem que... per allà per on l'hem tallat, clar, va secant-se.
Va secant-se.
I per tant, encara queda més lleig del que realment és l'arrel del gingebre.
Si no, el podem tallar i conservem la resta del gingebre?
El millor per congelar el gingebre és... per congelar, no, per conservar, és congelar. És a dir, nosaltres agafem el gingebre, el pelem i el posem en una bossa de zip de congelació i el congelem, i quan el vulguem utilitzar, tallem un trosset o el ratllem directament. I si el ratllem, evidentment, amb la temperatura ambient, en un moment queda descongelat. I és la millor manera per conservar el gingebre i tenir sempre gingebre a casa.
D'acord. O sigui, qui l'utilitzi sovint, que el congeli
i
el vagi ratllant en la mesura que el necessiti.
Exacte.
I ja està, i tindrà sempre gingebre
sempre.
Fresc.
Sempre, és la millor manera de tenir-lo a casa.
D'acord, tanco parèntesi. Necessitem gingebre pel ceviche.
Exacte, posem en el suc de les llimes el gingebre, agafem 2 alls, els pelem i els donem un cop sec amb el ganivet perquè quedin com aixafats, que quedin oberts, i els posem també en aquest bol. I posem també unes fulles de coriandre, que el coriandre és per excel·lència l'herba que s'utilitza pel ceviche, però si algú diu, ostres, el coriandre té un sabor com massa
que és molt
intens,
potent.
Sí.
És que estem parlant de sabors potents, eh?
Sí.
La llima té un sabor potent, el gingebre té un sabor potent...
I el coriandre.
El coriandre té un sabor potent.
Té un sabor molt potent. I hi ha qui diu, a mi em dóna gust a sabó. Això he trobat qui em diu, té gust a sabó. Algú que diu, ostres, és que em té gust a colònia. És un sabor molt potent. Aleshores, a qui no li agradi, jo sempre opto per posar-li julivert. S'assemblen d'aspecte, li donarà també un toc molt refrescant per ser herbes fresques.
Mm-hmm. Per jo tant... julivert gust a sabó no en té.
No. Per tant, julivert per aquells que no vulguin el coriandre. Mm-hmm.
Però si no, si voleu fer el ceviche com Déu mana fins al final, coriandre.
Coriandre, sí, sí. I després li posarem una miqueta de sal i això en el mateix bol remenem bé, ho tapem amb film transparent i, per exemple, si volem el ceviche per dinar, doncs això ho fem a primera hora del matí i ho deixem a la nevera així tapat.
D'acord.
Reposarà doncs 3-4 horetes aproximadament.
Has fet una quantitat per quan?
Per unes 2-3 persones.
D'acord.
Aleshores, quan això ja estigui reposat, ho posem a sobre d'un colador, ho colem tot per treure-li l'all, el coriandre o el que li haguem posat, i aquest líquid que ens ha quedat hi posem una cullerada d'ají amarillo. Ara, que no sorgeixin, que no hi hagin alarmes ara.
Ají amarillo.
Ají amarillo. L'ají amarillo és una pasta, sobretot sud-americana, que és com una barreja d'espècies i té un toc picant. Evidentment és de color groc, és això, és una combinació d'espècies, però és com si fos una pasta.
Com si fos una allioli en pasta, de color, vull dir, un aspecte semblant.
No, és un color ocre, és un color...
D'acord, més aviat marronós.
Sí, és un color molt potent, però és una barreja d'espècies amb una miqueta d'aigua i de més, llavors ens queda com si fos una maionesa, mm-hmm, però més densa.
On el podem trobar?
Això, a botigues especialitzades, avui en dia n'hi ha a tot arreu.
Ens tornes a dir
de
una?
De veritat.
És ají?
Ají amarillo.
Ají amarillo.
O ají groc, sí.
Uh-huh.
Jo, com a internet avui en dia es troba tot, doncs aquestes coses que jo necessito, coses especials, te'n vas a internet i poses comprar ají amarillo. I allà et surten milions de llocs on poder trobar.
On es pot comprar ají amarillo.
Sí, és bàsicament l'únic diferent que tenim d'aquesta recepta.
Això sí que no té substitut, eh?
Podríem trobar molts substituts, però clar, evidentment...
Però llavors desvirtuem el plat, eh?
Exacte. Seria un ceviche a l'espanyola. Mm-hmm. L'estaríem fent una mica diferent.
Per tant, ají amarillo.
Ají amarillo, sí.
I amb l'aportació de l'ají amarillo haurem fet aquesta llet de tigre?
Sí. Aquest,
posem és aquesta, la reducció de tot això?
Posem aquesta cullerada de l'ají amarillo, remenem, i el líquid aquest és la llet de tigre.
Això és la llet de tigre?
Sí.
D'acord.
Que bàsicament és com dèiem, té aquest ingredient estrany que és, mm-hmm, l'ají amarillo, però la resta doncs són coses que a qualsevol supermercat ho trobarem.
Per tant, la llet de tigre és el marinat que utilitzarem per al llobarro quan l'incorporem.
Sí, per, entre cometes, coure'l una mica.
Coure'l una mica.
Sí. Això ho deixem a la nevera reservat.
Una altra vegada?
Sí. Tant, si volguéssim, això es pot fer fins i tot el dia anterior i no hi hauria cap problema. Aleshores, això sí que és important, just abans de fer el plat, això no és una cosa que diguem, mira, ho deixarem llest i me'n vaig a la platja o me'n vaig de passeig i torno. Just abans de fer el plat, agafem uns 3 o 4 lloms de llobarro i els tallem amb un ganivet a daus molt petitons, aproximadament diríem que un centímetre quadrat.
D'acord, com si fossin deuets de formatge, vaja.
Per exemple, molt petitonets. Aleshores, jo en aquest cas volia respectar la recepta i el ceviche sempre porta ceba morada, ceba vermella, perquè és més dolça. Ja tenim suficients gustos potents com per posar-li una ceba blanca. Aleshores,
ceba vermella és la de Figueres?
Sí.
Sí,
sí. Sí.
Aquesta, és a dir, ens pot servir la ceba de Figueres? Ens
sí,
pot servir?
Sí, aquí no cal anar-nos no a buscar cal productes
lluny,
a l'altra banda.
D'acord, amb ceba de Figueres.
Ceba de Figueres ens anirà perfecta. Aleshores, també posem 100 grams de carbassa, que la carbassa és molt dolça i ens equilibrarà molt els sabors. En aquest cas, jo, perquè m'agrada tenir les coses preparades, posem carbassa al forn. Com vam comentar també un dia, la carbassa al forn que queda caramelitzada,
sí,
igual que el boniato, doncs que li donarà un toc encara més dolcet. I si tenim pressa, tallem la carbassa del mateix tamany que el llobarro, ho posem al microones i en 5 minuts ho tenim cuit.
D'acord.
Per tant, així de fàcil. Li posem, a part d'aquesta carbassa, fem el mateix amb mig mango. Tallem el mango, el tallem a trossets del mateix tamany,
sí.
Tot això ho anirem posant junt en un bol.
O sigui que la ceba de Figueres, la carbassa i el mango són la part dolça,
sí,
del ceviche, per dir-ho d'alguna manera. El contrapès a...
Sí, la part dolça i bàsicament l'essència de la recepta, perquè la llet de tigre és important, però això són els aliments de la nostra recepta.
D'acord.
Per tant, tenim la ceba talladeta, el mango, la carbassa i el llobarro, tot talladet ben petitó. Ara és quan li posem el coriandre, una altra vegada, perquè és l'essència del ceviche, o si no, tornem a l'espècie que vulguem, el julivert o el que vulguem. Tot això ho barregem molt bé. Aleshores, aquí li posarem, si volem per decorar, per donar un toc cruixent, perquè vulguis que no, el ceviche es menja amb cullera, i per donar un toc cruixent, doncs, unes pipes de carbassa o unes sèsam, alguna cosa que li doni un punt diferent. Jo no sé si ens escolta alguna persona aficionada a ceviche o sud-americà, jo anava a dir unes anous, algú que li doni un toc cruixent, potser m'estic passant massa.
T'estàs marxant de l'ortodòxia.
Però algú que li doni un toc cruixent.
Mm-hmm. Quan dius amb cullera, el ceviche com ha de quedar?
És que queda sopeta.
Queda sopeta?
Sí.
Per això ho pregunto, eh?
No queda sopeta.
Per si dic si amb la incorporació de tots aquests altres elements amb la llet de tigre, això ha de quedar com una sopa, ha de quedar més dens, ha de quedar la textura del ceviche, quina?
No queda una sopa de fideus, perquè ens entenguem,
sí,
però tu quan vas menjant el ceviche, a baix queda líquid. Que a mi, per exemple, aquest líquid m'encanta menjar-me, això no es llença. I aleshores, clar...
Diríem que la manera d'unes llenties.
Sí, sí, exacte. Que queda...
Perquè nosaltres ens entenguem amb un dels plats aquells que ens agrada de cullera.
Sí, queda aquell líquid que... Sí, queda una miqueta de líquid, però no és això que diguis, és una sopa.
D'acord.
I has de pescar el
peix. Ni queda una sopa, no. Ni ha de quedar sec,
no.
Això, eh?
No queda sec.
No queda sec.
Perquè s'ha de cobrir molt bé amb aquesta llet de tigre, sí. I quan tenim tot això, li hem posat, no gosem a posar-li les anous, li posem les pipes de carbassa, li posem jo vaig posar en aquest cas un nap tallat petitó, un nap per donar-li aquest gust, i un raig d'oli d'oliva. Quan tenim tot això, ho remenem bé i, com dèiem ara, ho cobrim amb la llet de tigre que hem preparat abans. O bé fem això, o bé ho posem a la taula i la
gràcia... I que cadascú se serveixi el que convingui?
Que cadascú es regui per sobre la llet de tigre. Si hi ha algú que diu, ostres, a mi és que el peix cru m'atreveixo, doncs deixar-lo 5 minutets i el peix queda totalment cuit, perquè és que la llima el cou.
És a dir, abans de prendre-se'l, deixar-lo 5 minutets?
Sí. Si per exemple el volem preparar a casa perquè dius, ostres, vull provar aquest plat, però a mi és que el peix cru no m'acaba de convèncer, el deixem fet, el deixem a la nevera, sobretot, si fa calor, deixar-lo a la nevera i amb res, mitja horeta, ja veurem que el peix comença a coure. De fet, a les fotografies que jo he penjat en el blog, en algunes es veu que al principi es veu la llet de tigre com cobreix el plat i després quan li dones voltes ja es veu el peix que s'ha començat a coure, que està com més blanquinós.
I al final, si no s'ho miren amb detenció, gairebé dona la sensació d'un plat de pasta, eh?
Sí.
Pel tipus, pel color que queda en el plat, dona aquesta sensació. Saps que em pensava que era més fàcil?
Home, no, complicat no és.
No, però s'ha de... És a dir, molts ingredients...
Sí, això sí. Però si seguim el pas a pas, tallar els ingredients i la llet de tigre prèviament preparada, bàsicament és tallar i barrejar.
Així com el marinat aquí el matem aviat.
Ah, sí. Sí, aquí anem per feina.
Aviat està fet un marinat. Aquí ja, diguem-ne, l'elaboració és més, s'ha d'anar una mica de...
Sí.
Una mica més d'ordre, eh?
Sí, també és veritat que són plats que no estem acostumats a fer-los. Potser si allà els diem que facin el nostre marinat, potser també
perden diran...
una miqueta amb les passes, però és qüestió de... Quan ja has fet dos ceviches, el tercer et surt sol.
D'acord. Una qüestió final. Es pot fer un ceviche amb carn?
Doncs, ostres, no ho he provat mai. No ho he provat mai.
La tradició és amb peix, eh?
Seria un estic tartar amb llet de tigre? No ho sé, no sé pas com quedaria.
La tradició és amb peix, eh?
Sí. Sí, sí.
A les persones que no us agradin els sabors forts, el ceviche els hi costarà?
Sí,
sí.
Els hi costarà.
Ho diem d'entrada, eh? Perquè algú li pot dir, mira, em fa il·lusió provar-ho, però si no sou de sabors forts...
Costarà.
Costarà.
Costarà perquè entre la llima, bueno, ja hem dit que el substitut del coriandre podria ser el julivert.
Però igualment... és a dir, surt un plat potent de sabor.
A l'ají amarillo també és potent, per tant, sí, són sabors bastant, bastant forts.
D'acord, és a dir, qui s'hi atreveixi amb els sabors forts, cap problema ni un, a qui li faci una certa cosa... sàpiga que en surt un plat amb sabor contundent.
També podem fer un plat per aperitiu i provar dues culleradetes i mira, fem un aperitiu pica-pica.
I que ningú pugui dir que no ha provat un ceviche.
Exacte.
Però, com Déu mana es fa, com ens ha explicat la Marta Sanuja. Marta, bona setmana.
Moltes gràcies.